La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Salutacions, benvinguts una setmana més al Parlem-ne. Després del parèntesi de la passada setmana sent el pont de la Puríssima, nosaltres reemprenem aquest espai d'informació política a la sintonia de la Cala Ràdio amb la participació dels diferents grups municipals amb representació al Saló de Plens de l'Ametlla de Mar. És el torn aquesta setmana d'Esquerra Republicana de Catalunya i per això al nostre estudi ens acompanyen el tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Festes i Joventut, Vicent Lleó. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya el regidor de Governació, d'Ensenyament i de Sanitat, Joan Manel Tello. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Regidors, anem a repassar tota l'actualitat municipal i, sens dubte, a finals d'aquest passat mes de novembre, tot, diguem-ne, un dels punts principals de cara a arrencar el 2017 van ser l'aprovació dels comptes, l'aprovació dels pressupostos, uns pressupostos que a nivell econòmic doncs, redueixen lleugerament respecte a l'exercici encara corrent del 2016, però que sí que tenen importants qüestions destacades, com per exemple la reducció de la partida d'inversions o bé el pagament de deute pendent a proveïdors. Quines són aquells aspectes que destacarien d'aquests comptes des d'Esquerra Republicana, des de la visió del seu grup municipal?
Bueno, jo començaré dient que parlant de l'anterior pressupost, que el vam lligar bastant bé, no he tingut que fer cap tipus de modificació, llavors vol dir que el vam lligar bé, tot i el tema de contenció que teníem, que sabíem que seria així, i evidentment el pressupost d'enguany és continuista, no pot ser d'una altra manera, anem lligats, doncs, com tots sabem, per l'herència rebuda, i durarà el que durarà això, nosaltres fem tots els esforços que hem de fer, com has dit bé, les xifres són les que són, en aquest cas també diria que una de les coses fals que podríem fer i que no pensem fer el tema d'impostos, la població, tots els caleros, i les caleres no tenen per què pagar males gestions anteriors i per això s'ha optat directament, i ho tenim molt clar, per la congelació d'impostos. I com ho comentaves tu, el tema de les inversions. Bé, doncs ens veiem obligats. Un dels esforços que han fet més grans durant tot l'any és el pagament de proveïdors. El ple ho vam explicar molt bé, diguéssim, hi ha coses que no només són números, sinó que és la sensació que dones fora de casa teua i la sensació que tenien de naltros, d'aquest ajuntament, dels caleros, és que eren mal pagadors. I si vas així, vas malament pels puestos. Bueno, aquesta dinàmica l'hem canviat. Pràcticament estem pagant a proveïdors a més de 9 mesos, bueno, que era una... Bueno, se'n surt de mare, parlant clar, i ara estem a 2-3 mesos, estem en un ratio normal, diguéssim. Llavors ja esta confiança ja creix quan vas a demanar alguna cosa, quan vas a buscar qualsevol cosa, la confiança creix, i això s'ho vol també per la imatge general del poble, a més, perquè tenint en compte que la gestió l'estem fent ben feta i que ens preocupem per lligar-ho tot molt bé. I com em dius molt bé tu, el tema de les inversions, doncs més ens veiem obligats en aquest cas, que seria la partida que ens agradaria fer coses, tots estem il·lusionats en fer moltes coses, però hem de ser conscients de la realitat quina és, i primer ve l'1 i després ve el 2. Respecte a les inversions, és cert que les inversions són zero, però sí que comptem amb possibilitat de poder fer una modificació pressupostària, si ens arriben ajuts, el que podria ser com exemple del Pla d'Acció Municipal o el Pla Únic d'Obres i Serveis, perquè sí que tenim idees, sí que tenim projectes per a fer. Per damunt podria dir, per no explicar-los tots, el complex esportiu, fer una sèrie de pistes, ampliar el que és la zona de vianants de la que ja vam començar, i altres projectes que tenim, però dependran d'això, de que ens arriben els ajuts i poguéssim fer la cala en lloc encara més bonic.
Perquè, clar, aquesta restricció econòmica que expliquen, que comenten, ve lligada, entenc, a tots els deutes pendents d'anteriors exercicis, d'anteriors mandats, però sí que van apuntar al ple justament, tant des d'Esquerra com de Compromís per la Cala, els seus socis de govern, que s'havia fet un esforç important en el pagament a proveïdors al llarg d'aquest 2016.
Pues la veritat que si no haguéssim tingut de fer front amb aquests pagaments, pues avui disposaríem de 2 milions més d'euros per equilibrar aquests pressupostos i també per a destinar a inversió, no? La veritat que anem ficant-nos al dia, com ve dir el company Tello, estem intentant canviar aquesta imatge de que, oh, vas a la cala, oh, vols dir que cobraràs, vols dir que te pagaran, vols dir que no tardaran un any a cobrar. La veritat que aquesta imatge és la que volem i intentem canviar, ficant-nos al dia, sent curosos amb els gastos que fem, sent curosos també a no augmentar, com també repetia el company, a no augmentar els impostos a la gent, perquè crec que ja estan prou escaldats, ja sobretot en la gran pujada que vam tindre de l'IBI fa uns anys, i la veritat és que tenim que continuar amb aquesta dinàmica, no fem modificacions de pressupostos perquè ja ens teníem bastant acostumats que pràcticament passaven 3 mesos del pressupost i ja teníem una modificació pressupostària perquè s'havien gastat els diners en un lloc o en un altre. Nosaltres podem dir i podem sentir-nos orgullosos, tots els companys de l'equip de govern, que durant aquest any no hem fet cap modificació al pressupost, que ens hem basat a gastar amb el que teníem, no amb el que no teníem, cosa que desgraciadament és el que ens tenien acostumat abans, i això fa pues, que, per lo menos, haguéssim pogut fer front a una part important, com són 2.050.000 euros de factures pendents, ficant-nos molt al dia en el REBE, en el Consell Comarcal, en la quantitat i quantitat de judicis que estem perdent, d'herència que també ens han deixat, de sentències fermes, que també aquest any ens anirien afectant econòmicament, i que si no hagués sigut per aquestes sentències, doncs probablement podríem estar parlant no d'uns pressupostos sense inversions o sense pràcticament inversions, depenent sempre de lo que puguin ser els PUOs o el que pugui aportar la Generalitat, sinó que podríem ser nosaltres mateixos, a los ingressos propis, destinar-los una part a inversions.
Abans ho apuntava el regidor Tello, però sí que tenen pendent o tenen preparat una sèrie de projectes que vindrien lligat al cofinançament amb ajuts supramunicipals, bé sigui pel Pla Únic d'Obres i Serveis, bé sigui pel Pla d'Acció Municipal. Per tant, unes obres que ja es contemplarien, abans ho apuntàvem, de conversió amb zona de vianants, peatonalització d'alguns carrers del municipi, també amb la construcció d'equipaments esportius o de noves pistes al complex esportiu. Però a banda, hi ha una sèrie d'inversions importants, històriques algunes, d'altres necessàries que vindrien impulsades per la Generalitat. Parlaríem d'accions al port pesquer, parlaríem d'accions en el tema del clavegueram i també parlaríem de la residència o de la possible obertura de la residència, que també és un altre dels aspectes claus on cal mirar també els comptes, què passa amb els comptes de la Generalitat de cara al 2017.
Doncs de veritat, doncs ja, com sabem, ja fa uns anys, que és, ja fa, no uns anys, bastants anys, que estem demanant des de l'Ajuntament que aquesta zona del port i el costat de la Cofreria Vella, la zona que eren les casetes dels arrieros, puguin acabar allà. Allí tenim un solar buit i esperem pues, que es faci una cosa maca, i aquesta inversió des de l'aeroport de la Generalitat se faci efecte aquest any, i una mancança allà històrica de fa anys la poguéssim tindre, no? També tenim una aportació de la Generalitat per construir, per a millorar el col·lector del clavegram, i també tenim una inversió de 300.000 euros per adequar el port de l'Estany, no? Per a millorar el port de l'Estany, d'adequar, de dragar, de que sigui un espai, no com ara, que pot atracar tothom, i pràcticament pues, allò és un niu de males coses, diguéssim, no? Vull dir, és acondicional, és un projecte perquè la gent, quan pugui passejar per allí, no ens ho trobéssim tot ple de caravanes, de rulots, o sigui, sigui un lloc perquè la gent pugui passejar, perquè la gent que ve, que no és poca, pugui vindre caminant des pel QR a Salamella, i quan arribi allí és un dels ports, és el port històric de la Mella, el port històric de la Cala.
I també, per tant, diríem que són inversions d'aquelles ja també pendents de la Generalitat.
Si són pendents de la Generalitat, que li refiem que arribin d'un ensany. Nosaltres pensàvem que ja havien començat les obres de l'Estany, se mos van dir que a l'octubre, per diferents motius s'ha anat retrasant. Les casetes, el que eren les casetes dels rieros, també estan passant els anys, i esperem que, aprofitant que també tenim algú allí important, faig el pas perquè això vingui el més aviat possible, I també dependent de l'Agència Catalana de l'Aigua. I també ara estem pendent dels pressupostos de la Generalitat per tal de també d'una obra, d'una mega obra que tenim al poble, com és la residència d'avis, que podria generar llocs de treball, que a part l'únic que genera pues, és més deute i més gastos, com la sentència de l'IVA que ens ha tocat pagar, i esperem pues, que si aproven els pressupostos, la tasca de l'Ajuntament, la tasca del poble, és obrir-lo el més aviat possible.
Perquè la residència a regidors, deien, és un pou, el que de moment es paga perquè segueix sent un equipament tancat, però almenys una de les diferències, això sí que es pot contrastar, és que des d'enguany es va fer aquesta modificació en el contracte amb l'empresa constructora, el pagament de la hipoteca al final, i es va començar ja també a pagar, la qual cosa no s'havia fet des de l'any de la seva construcció i només havien pagat unes tres factures. A banda, cal sumar-hi també el primer projecte de la residència amb sentència judicial executòria i on ja s'ha pagat 475.000 euros més als impostos i també aquests diners que vindrien de la part de la retenció del lloguer, IRPF, que contemplaria també a les factures de la residència. Al final, això també suposa una sèrie de despeses econòmiques que al final acaben repercutint en cap servei.
La veritat és el que no estarien acostumats últimament, no? Estos últims anys, no? A fer les coses sense mirar i sense importar els costos que tindria, no? Com per exemple, tindre un projecte aprovat, després fer l'enterre, tindre una sentència i perdre-la, no? I tindre la residència allí parada i sense pagar més a més, no? Pues aquella gent també pues, havien de cobrar, no? I nosaltres el que hem volgut fer, per com havia començat dient el company Tello, és treure-nos aquesta fama de malpagadors, i començar a pagar, hem negociat a l'empresa, sí que ens ha tocat augmentar una mica els anys del pagament, però de moment ens estem començant a posar el dia i esperem el més pront, el més proper possible, estar per uns pressupostos de la Generalitat que ens siguin beneficiosos per a poder obrir la residència, si pot ser demà, millor que avui.
I paguem, clar, és que el de la residència és que és, bueno, si juntes totes les coses mal fetes que es poden fer, la realitat supera la ficció, allò que es diu, vale, fas un centre que està tancat i no el pagues, a més. I amb bueno, tota la història que hi ha, que sabem, lo dels projectes que van haver, que es van canviar, que tenim sentències fermes, que les hem de pagar, és allò de, bueno, és lo pitjor de lo pitjor. I no pagues res. Llavors nosaltres, pues, què ens toca fer? Pues anar arreglant totes aquestes cosetes que tenim, cosetes per dir-li cosetes, amb ironia, perquè no és una coseta, perquè l'ha vist, és tan gran físicament com gran l'empastre que hi ha allí, però nosaltres no desistim amb això. Nosaltres el que hem fet és posar-nos al dia, com comenta Vicent, hem tingut que ampliar els anys de pagament perquè no donàvem abast, no es podia fer efectiu, però com que volem pagar, pagarem i seguim pagant. Paral·lelament sí que se mos obre una llumeta. Jo soc un tio optimista, de mena directament, i sí que s'ha obert una llumeta. Sembla ser que hi ha unes places per la Ràpita, i aquí, si nosaltres ja constem com a una residència, que fins ara pràcticament no constem com res, era com un edifici tancat, ¿vale? Jo crec que una llumeta la tenim oberta, una porteta oberta per a poder solucionar-ho, i crec que seria algo molt bo pel poble. Et comentava Vicent, no només és ja pels nostres avis, les avis de les poblacions del voltant, sinó també és una... és per donar feina als treballadors. Recordo que es van fer uns cursos per a la gent que havia de treballar allí, i bueno, és un d'aquells bollos que tenim grossos, i bueno, nosaltres seguirem insistint i jo crec que me'n sortirem. Soc optimista.
Perquè sí que és cert que en l'avantprojecte o en aquells desgranats que es van donar sí que s'especificava una partida concreta per a noves places de residència, per posar en funcionament residències, almenys així ho especificaven, era una partida genèrica i caldrà veure com es distribueix, i evidentment, si s'atorguen aquestes places, entenc que és una qüestió que al final depèn de la partida pressupostària aprovada, doncs quines serien necessàries per posar en funcionament la residència d'avis de l'Ametlla de Mar. Hem parlat del tema pressupostari, del tema vinculat en aquest pressupost, i si els sembla parlem d'una altra notícia que a més van ser molt coetànies i que també els afecta directament com a equip de govern, una denúncia presentada per dos representants sindicals dels funcionaris de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, denuncien a Inspecció de Treball. Entenc també, tal com es va informar, que ja es van fer les pertinents investigacions per part d'aquest organisme sobre les contractacions, les quals expliquem, dels advocats dels serveis jurídics de l'Ajuntament i del enginyer municipal, almenys la figura que hi ha actualment ocupant l'anterior persona que va decidir deixar el càrrec després que fos també un dels investigats, o sigui, un dels investigats en el cas de Fial, després de l'operació tèrmica. Quina resposta han de donar des d'Esquerra Republicana sobre aquesta situació? Perquè és molt més complexa del que el titular aparenta, perquè hi ha tota una relació, diguem-ne, de l'acord dels funcionaris amb els representants sindicals. També hi ha una sèrie de publicacions, no m'equivocaria, el mes de maig, de relació a llocs de treball de funcionaris pendents del consistori. Per tant, és una història una mica més llarga.
Sí, té molts punts de vista, diguéssim. Però aquí trobo que és allò de parla malament que algú quedarà, encara que sigui mentira. I és això, mentira. Voldria començar dient que, com tu has dit, la denúncia ve per part dels dos delegats sindicals dels funcionaris, però és a títol individual, com a delegats, però individual. No hi ha el recolzament del reste de funcionaris. Així m'ho han fet saber, no m'ho estic inventant, ho he parlat, m'ho han comentat, m'han vingut a dir directament, no a mi, al reste de regidors. Això no trobo que sigui una denúncia igualment, diguéssim. Neguitosos? No. Tranquils, tenim molt clar el que hem fet, tenim clar com hem fet les coses, les fem a poc a poc, potser tardem una mica més, una mica menys, però les coses les fem a consciència. I hem donat resposta, en aquesta casa d'inspecció, m'aporta la documentació requerida, em dona les explicacions que calen i la sensació és que no hi ha res de res. Ells han presentat la denúncia i vale, tenen un dret a presentar-la, no hi ha més. I com explicava, va lligat això a moltes coses. Si no s'explica tot, sembla una denúncia, algú, bueno, que si contractaven familiars, que si contractaven amics, això em sona a una altra època, és curiós que denuncien ara, molt curiós, molt irònic, penso jo, però bueno, no entrarem en això. Respecte a la denúncia, doncs com dius molt bé...
Va, però aquesta és una altra part, una part és la d'Inspecció del Treball, que és la que correcte apuntava, l'altra és també, davant de l'Audiència Provincial, doncs posant coneixement... expliquen suposades irregularitats en contractació, diuen a familiars o a persones afins als membres de l'equip de govern. Parlem primer, si els hi sembla, de la part, perquè també hi ha una part vinculada a la policia local en el comunicat que van emetre els dos representants sindicals als funcionaris. Parlem primer, si els hi sembla, del que és lligat a Inspecció del Treball.
Jo afegiria el tema que comentaves tu, perquè de una mica explicació la gent li queda tot una miqueta més clar. Com he dit, són dos representants sindicals, com bé sabem, vam explicar, vam obert negociacions, vale, amb funcionaris i amb laborals, i no es pot llegir d'una altra manera que no siga, per una banda, com una mesura de pressió a aquestes negociacions, perquè no té cap sentit, diguéssim, la denúncia en si, i per una altra banda, doncs, un dels delegats sindicals, bueno, doncs, no sé si dir-li veu mort a la cadira o dir-li com vulguis, vale? És curiós perquè nosaltres fa temps, al mes de maig, es van publicar, perquè estem obligats a fer-ho, en aquest cas, una sèrie de places de funcionaris, com era d'arquitecte municipal, d'enginyer municipal i del TAC, això va ser el mes de maig, va ser. I curiosament, després de que arribés a orelles o s'informés ser delegat, diguéssim, en aquest cas l'enginyer, arriben les denúncies posteriorment. Nosaltres no ho hem fet després, no? Que ningú pengui les coses com que nosaltres hem fet això a posterior d'una denúncia, és tot el contrari. O sigui, nosaltres fem un primer pas, que és que l'hem de fer sense res personal contra ningú, per millorar simplement el funcionament intern de l'Ajuntament i per requeriments d'obligatori compliment que hem de tenir, i això ve a posteriori. Jo, bàsicament, ho llegeixo d'esta manera, vale? Jo ho interpreto d'esta manera, com una mesura de pressió, i aquí me quedo. I sobretot tinc molt clar, i estem tots molt tranquils en com han fet les coses. Les han fet bé, estem segurs que les han fet bé, i la sensació que tenim és esta. No estem fent res il·legal, no estem fent res d'això. Ho estem fent tot clar i transparent, a més a més.
Perquè cal apuntar que el que denuncien és la contractació dels advocats i de l'enginyer, que amb dos, en aquest sentit, actualment són contractacions de serveis, no són contractacions laborals. I qüestionen de si això s'hauria de fer d'un procediment laboral. Vostès expliquen que en l'àmbit de l'enginyer, per exemple, i en l'àmbit de l'arquitecte també, i del tècnic d'administració general, el mes de maig han publicat la llista de vacants en funcionariat al consistori.
Correcte.
I coincidències o no, el mateix dia en què es coneixia aquest comunicat dels representants sindicals, també es publicava al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la província de Tarragona el concurs o la plaça oberta d'arquitecte superior, com ja s'havia inicialment apuntat al mes de maig.
Per això et dic que sembla més una resposta, una reacció a l'acció que nosaltres vam prendre, que no anava destinada a ningú en concret, sinó que són mesures que hem d'aprendre simplement, i sembla pues, més una resposta que una realitat. No existeix aquesta realitat que ells denuncien, però bé, ens haurem d'esperar uns dies i ja podrem informar directament del que ha passat i com s'acaba tot, que s'acabarà amb res.
Després apuntaven aquest tema també de les irregularitats en contractacions en personal afí al govern o familiars, i a la vegada també apuntaven doncs, aspectes vinculats exclusivament i directament, o notaven a la policia local, amb una sensació d'inseguretat en la ciutadania. A part, com a regidor de governació, com a membre d'Esquerra Republicana, doncs, també preguntar-li si comparteix doncs, aquesta visió dels d'ambdós representants sindicals dels funcionaris que això ho apuntaven.
Bueno, hi ha una part que és visió i l'altra part que és realitat. La visió és que, si podem parlar de la policia, tenim moltes baixes, és una situació complicada. Si parlem d'avui mateix, a dia d'avui hi ha 6 policies en actiu. Tenim 7 persones de baixa. És complicat, molt complicat. I per afegir informació, una de les opcions era tindre interins per a cobrir de forma puntual i momentània, com bé ho hem tingut a l'estiu, i en aquest cas els delegats sindicals ens vam trobar amb una oposició clara i mesures de pressió importants. Bueno, pues si no tenim policies i ens preocupem per la seguretat, pues hem de buscar alguna mesura. Sobre que ha pujat el nivell delictiu i això, doncs, clar, torno a repetir, és el que he dit al començament. Parla malament que algú quedarà. No, les estadístiques precisament no diuen això. I no tinc res més a dir sobre això, les estadístiques no ho diuen i no ho diuen. I la sensació que tinc jo, i jo parlo amb la gent del poble, i parlem amb els regidors, no es palpa cap sensació d'inseguretat. Que han hagut algun petit incident, doncs com cada cap de setmana hi ha alguna coseta, però no hi ha res greu a cap banda, no hi ha cap sensació d'inseguretat, no han augmentat els robatoris, no han augmentat res de res del que és tangible es pot explicar i en números. No està això, és mentida.
Per tant, un assumpte que esperem doncs, conèixer doncs, el trellat de tot plegat ben aviat i saber doncs, finalment com s'acaba tot aquest àmbit de les denúncies. Si els sembla, fem un tall. Fins ara hem estat parlant sobre qüestions molt lligades de finals de mes de novembre. Si els sembla, parlem una mica de les activitats de les seves regidories, de cadascuna de les carteres que vostès ostenten. En tot cas, comencem parlant de cultura, festes i joventut. I posaria especialment el punt sobre la I al tema de la pròxima festa major, que sens dubte dins de la partida de festes és segurament qui s'endú gran part del pastís, i a més, després d'una mica de debat que es va suscitar a les xarxes socials sobre aquest anunci també de l'envelat de la festa major. Entenc també que com a regidor de festes, senyor Lleó, també ha d'explicar coses al respecte.
I tant. A veure, primer que res, dir que bueno, el pressupost de la Candelera s'endú un 70% pràcticament de tot el pressupost de festes. La gent crec que es mereix tindre les bones festes. A part, és una de les millors imatges d'un poble tindre unes bones festes. A part, que també crea ocupació durant aquests dies i també crea un cert benestar, que és com una Setmana Santa per a tota la gent de la restauració, creiem que sempre hem d'intentar fer, dintre, com sempre diem abans, de les possibilitats, unes millors festes possibles. No? La idea de fer l'envelat, de tornar a l'envelat, l'any passat ja va estar damunt de la taula. El problema és que el coincidir amb Carnaval, en Carnestoltes, el preu se disparava. No? En negociacions a l'empresa que ho porta, l'empresa Maestrat, vam arribar al final amb un acord que el mateix preu que costava guarnir tot el poliesportiu ens deixaria un envelat que tindrà uns 1.400 metres i una capacitat d'unes 2.000 i pico de persones. A part d'augmentar l'aforament, també augmentarem en seguretat, també augmentarem en qualitat, o sigui, no cal estar tan apretat, i sobretot podrem gaudir d'unes altres instal·lacions, les esportives, que fan falta també, perquè la Candelera passada, penseu que vam estar 3 setmanes, ja van haver 3 setmanes, sense que la gent, sense els usuaris, poguessin utilitzar l'única, la única instal·lació esportiva coberta que tenim al poble, no? Mentre no hi hagi una altra, hem de fer. Aprofitant aquestes negociacions que hem tingut a l'empresa Maestrat, i que ens ha deixat al mateix preu, al veure que no és una despesa important, vam decidir de fer l'envelat, no? Com sabem, ha estat molts anys l'envelat a la cala. El polisportiu també està ben bé, també és una cosa acollidora. No obstant, també m'agradaria dir que la veritat és que no crec en Déu ni crec en res, no? Però veure com ara gent ha recuperat la vista, ara comencen a veure, no? Perquè les imatges que surten en quatre planxes caigudes, és veritat, malgrat les pilotades que es fan i malgrat que es juga allí a futbol, doncs, no sap, però no és d'ara, ja és de fa molts anys. Penseu que des de que hem entrat a l'equip de govern ha sigut una prioritat arreglar el poliesportiu. El primer que vam fer, el primer despesa econòmica que es va fer des de l'Ajuntament va ser arreglar tota la instal·lació elèctrica, perquè no haguéssim passat la ITV, que es diu, del poliesportiu, no l'haguéssim passat, estava deficient, en perill de que algun crió s'hagués arrempat. I això va ser la primera prioritat, que era lo prioritari fer. És veritat que hi ha mancances encara per fer, és veritat. Però és que el poliesportiu se n'haurien de fer dos sortides d'emergenciament, se n'haurien de fer moltes de coses, no? Però la veritat, el fet de que s'han fet l'envelat ha sigut, ja t'ho dic, i és així de clar, el fet que no mos costa més, podem tindre les instal·lacions esportives igual i podem estar a la festa en un altre lloc i utilitzar el poliesportiu, agafar el poliesportiu per a fer el que realment se necessita, no? És que durant aquests dies, durant tres setmanes que pràcticament entre el muntatge i desmuntatge de l'envelat, no podíem aprofitar ni les xiquetes que tenen el tic, ni l'equip de futbol sala, ni etcètera, etcètera.
Només afegiria tot el que m'explica, m'ha semblat perfecte, però ens vam trobar amb això que explica ara mateix, el tindre ocupat el poliesportiu, doncs, no vam poder fer activitats com Durling, com la gimnàsia artística. Bàsicament, sobre el tema dels perfectes, jo sí que m'agradaria afegir, no està aquí la regidora d'esports, però com que tinc coneixement del tema i Vicent també el té, diguéssim, sí que m'agradaria deixar clar. I primer, començant pel que ha comentat Vicent, va que la primera despesa important que es va fer va ser un tema elèctric, que era greu, deixem dir aquesta paraula, greu, no, la situació no era precisament bona, però clar, abocar per les xarxes certes coses només pot ser per dues coses, per manca de coneixement, cosa que és trista, o per mala intenció, que pot ser pitjor, no ho sé. Han tingut anys de subvencions que no costava ni un duro a la cala, ni un sol duro, res, ni una pela, només havies de moure un dit, apretar un botó i enviar un paper, i tindríem un pavelló com ens mereixem. I ara els quatre han de sortir d'aquí que no hi ha un duro. Pues vigilem com diem les coses, perquè claro, és fàcil mentir d'aquesta manera o no explicar tota la veritat, diem-la tota.
Aprofitant que parlàvem de deficiències, el passat plenari també van aprovar el pla d'autoprotecció de la llar d'infants Xerinola. Salto cap a les carteres del senyor Tello, cap a ensenyament. Un pla d'autoprotecció que abans d'entrar en directe em deia que no existia.
Bueno, és una altra. Bueno, allí hi havia subvencions i no les agafaven. Aquí havien dret un pla d'autoprotecció que no han tingut mai. Tanta preocupació pel benestar dels caleros i tenim els crios allí de fa un munt d'anys i no hi ha un pla d'autoprotecció que és obligatori. Que no és que si el fem millor perquè així... No, és obligatori. Allí van tots els crios de tots els caleros, van tots allí. I no hi havia un pla d'autoprotecció, no existia. L'han fet, és que l'havíem de fer, és que és obligatori, és que l'hem de fer, hem de tenir consciència de les coses. No només això, sinó que posterior hi ha el pla d'autoprotecció, que ja està aprovat i fet, i d'aquí dono gràcies al tècnic Àngel Martí, que és el que s'han ocupat de fer-ho, de la casa, després s'ha de fer un simulacre per a donar fe d'aquest pla d'autoprotecció. Aquest simulacre també suposarà una sèrie de mancances que tenim, que estem mirant d'arranjar-les el més ràpidament possible, i al final per la seguretat dels crios que estan allà dins, els crios i de les educadores, evidentment, refereixo. Pues, tornem a estar com abans, subvencions que no s'agafaven i pla d'autoprotecció d'obligat compliment que simplement no n'havia. No sé si havia proposat mai fer-lo, però de fet no n'havia. I la llar No tinc la dada, perquè no la tinc, però si la tingués la diria, no sé quan és porta oberta. Mai he tingut un pla d'autoprotecció, mai. Només d'això.
Clar, entenc que és una qüestió que quan sentem parlar a un grup de l'oposició sobre aspectes de deficiències, també entenc que estan treballant amb qüestions que moltes vegades, abans parlàvem del quadre elèctric del poliesportiu, són qüestions que no són visibles a primera vista, o un pla d'autoprotecció, que és un document que s'ha d'aplicar però que tampoc està físicament visible. Per tant,
el poble no té per què saber-ho, el responsable sí. És evident que el que va passar al carrer, segurament el pare del crio no té per què saber-ho, hi ha molta cosa que és com burocràcia, que no és burocràcia al final això, sinó que són coses molt reals, no té per què saber-ho, però el responsable d'una regidoria té l'obligació de saber-ho i de fer-ho, les dues coses, i això no ha passat, fins ara.
Però més enllà d'això, sí que hi ha aquesta sensació, aquest debat de sobre, també ho fem des de l'oposició, sobre la gestió econòmica en el sentit doncs, de si es podria estalviar més en l'àmbit de festes o no, en aquest sentit, quina visió tenen?
Bueno, bé, si per exemple parlem de la regidoria de festes, t'he de dir que ara estem als 158.000 euros, no és ni el 2% del pressupost de l'Ajuntament, però sapiguéssim que per dir-te així per damunt, a part de festes de la Candelera, la regidoria de festes se'n fa càrrec de Sant Joan, de Sant Pere, de la part que li toca a l'Ajuntament de Sant Pere, de la Cabalgata, de moltíssimes activitats que es fan, per exemple, del concurs de paella de Sant Jordi, del suquet calero, per anar dient més així, per anar acabat, de totes les activitats que es fan lúdiques durant tot l'estiu, cinema a la fresca, concerts, etcètera. A vegades la gent se pensa que festes només és la Candelera. S'he de dir una cosa, l'any 2010, 2011, 2012, l'Ajuntament gastava el doble, més de 300.000 euros en festa. Sí que és veritat que els dos últims anys, ja de majoria absoluta convergència, es van baixar fins als 160.000 euros de l'últim pressupost, i que nosaltres vam baixar el mínim que podíem baixar, perquè t'he explicat la quantitat de coses. En l'afegitó, que encara, perquè la gent que ho sàpiga, perquè és molt fàcil criticar, molt fàcil. T'he dit abans que el pressupost de festes de la Candelera absorbeix el 70% pràcticament de 160.000 euros, de 158.000, però abans, aquest 70% estava exempt d'IVA. Ara, ja, aquest any. I els dos anys anteriors, o sigui que les Candeleres dels altres dos anys anteriors van costar més també. Hem tingut de pagar l'IVA. El 21%. O sigui que quan fem el pressupost, sapiguéssim, i més quan hi ha gent que ha sigut regidor. Ja ho ha sigut, doncs que ho sàpiga, que són pressupostos ajustats i que a més ara hem d'assumir la despesa de l'IVA. Cosa que abans no, les festes culturals, diguéssim, de la festa de la teua major, estava exempta d'IVA. I clar, si resulta que el 70, doncs, per exemple, l'any passat, doncs ara haguéssim tingut, aquest any haguéssim acabat amb 21.000 euros més al calaix. Però com que ja comptàvem que això podia passar, que ja comptàvem que els dos anys, els 2014 i 2015, els escàndols 2014 i 2015, i crec que també recordar la del 2013, al final mos ha tocat pagar l'IVA d'aquestes candeleres. Vull dir que realment s'ha pagat més també per les festes. O sigui, no han sigut només 160.000 euros, sinó han sigut el 21% de l'IVA.
Avancem, hem parlat sobretot de festes d'ensenyament respecte a carteres de cultura i joventut, respecte a carteres de sanitat i governació. Quins altres aspectes poden destacar regidors Lleó i Telló de la seva acció de govern?
Doncs, la veritat, també m'agradaria destacar la feina que s'està fent a cultura, no? A part d'haver mantingut totes les subvencions a totes les entitats locals, que crec que és important, crec que no era una cosa a retallar. No era una cosa a retallar. La cultura d'un poble, molt al pesar de les crítiques, perquè sempre la crítica, com torno a dir, és molt fàcil, és molt això, però el fet, per exemple, com ara veure, tu estaves i moltíssima gent estava, per exemple, poder presentar un llibre a la col·laboració de Cala Cultura, d'una calera, és cultura, i l'Ajuntament hi està al costat. I això doncs, ha sigut una idea, per mi magnífica, el fet de poder promocionar la cultura, però també a través de les entitats, no? El fet que poguéssim tindre un grup de teatre, el fet que tinguéssim una colla castellera, el fet que tinguéssim una coral, el fet que tinguéssim unes dones endavant que, pues, que fan treball i intenten fer tot el millor per les activitats. El fet de ja de poder mantenir la cultura en poble ja és important. I no crec que estem parlant. Abans diria que no arribàvem ni al 2% del pressupost de festes, però és que el pressupost de cultura no arriba ni al 0,5% de... I amb això ens sortim. Hem creat el primer premi de... Hem publicat el primer premi de poesia. Hem reduït molt i tot i donar la importància i bat els rècords tant a poesia com a narrativa del Premi de l'Ametlla de Mar, canviant el format i canviant. Bueno, això són... És tenint els mateixos diners o menys, però ser més imaginatiu, simplement més imaginatiu i en col·laboració de moltíssima gent, evidentment. Això no ho puc fer jo sol. M'he de ficar en mans de la gent de la cultura local. I crec que per aquest any que ve, a part de tot això, doncs també estem treballant amb a la Cofreria Vella de fer una exposició dedicada als enfonsaments i en tot allò relacionat a la mar del poble, i esperem que no sigui una cosa temporal. No vull avançar-me, que no sigui una cosa temporal, i esperem que fiquéssim la llavor per a tindre un petit museu de la pesca dintre l'espai que té, però un petit museu de la gent del mar, que crec que ens ho mereixem, que fa anys que ho busquem, i hem d'intentar l'ajuda de tothom fer-ho possible.
Al final, traslladar aquelles sigles del CIP, Centre d'Interpretació de la Pesca, entenc també el terreny de realitat i que no sigui temporal, sinó que intenta que sigui fix. Senyor Tello, respecte a governació, respecte a sanitat.
Hi ha moltes coses que estem preparant a fer. Algunes no les vull avançar perquè no les tinc tancades, llavors no m'ha deixat tot tancadet. Bàsicament crec que sí que és important el que seria referència a la policia, el que seria a la seguretat. En breu tindrem, a començament d'any, crec que vaig fer un apunt sobre el tema, una nova xarxa de comunicació, ara mateix hi havia problemes. A mi m'havia arribat personalment queixes de trucar a la policia i no atendre. Tinc que dir que no espero una mala actuació dels agents de la policia, no, en cap cas és això, ho tinc clar, a més, i ho sé. Tenim una sèrie de deficiències tècniques, vale? Que feien un temps que duraven. Bueno, hem estat en contacte amb els tècnics buscant una solució òptima i tinc que dir, pues, que ja la tenim. Hem fet un canvi d'operador, un sistema diferent que és una miqueta farragós, vale? Perquè era simplement el més bàsic. Dic que ens sortirà més barat que el que teníem ara, ho miren tot aquí, hem de mirar la pela sempre, però el servei serà millor, a més. Llavors, amb això el que aconseguirem serà que algo simple com és ara mateix que ens passa, se'n va la llum, ens quedem sense comunicació, no pot ser. Quan hi ha una emergència, els telèfons han de poder estar activats. Això jo no, aquest problema no el tindrem. Què més tindrem? Funcionarà com l'Ajuntament, més o menys, que quan trucaràs, diguéssim, no hi haurà una línia oberta a la policia. Si una persona, si està contestant un policia, en tindràs una altra. Hi haurà com 4 o 5 línies obertes. És a dir, millorarem molt l'atenció a tots els ciutadans. Crec que serà molt, molt important, això. A l'hora de... I, a més, inclourem també, quan se trucarà a l'Ajuntament, una de les... de les extensions, ser una extensió per parlar directament amb la policia, per la gent que no coneix el número, i evidentment també afegirem una extensió pel SUM, pel Servei d'Urgències Municipal, que també és dintre d'emergències, per a nosaltres és molt, molt important. Respecte al SUM tot continuarà igual, passant més sanitat una miqueta, diríem que seguim, en aquest cas, com parlem una miqueta abans dels pressupostos, també esperant una mica els pressupostos de la Generalitat, pendents de si finalment estem apretant per tindre una millora amb el servei del SEM, que s'amplia durant la resta de l'any, a l'estiu el tenim durant 12 hores, i amb educació hi ha moltes petites coses molt boniques. Igual m'atreveixo a avançar un projecte dels alumnes relacionat amb els nanos, hasta que llegeixo, no dic res més, i moltes coses molt xules. Avui, per exemple, he fet el consell escolar a la llar d'infants, estan preparant amb molta il·lusió, hi ha un consell nou, estan preparant amb molta il·lusió totes les festes que ens venen per davant, fins al Carnestoltes, amb molts canvis, intentant aglutinar tothom, no només els crios, els pares, amb molta il·lusió per fer les coses i moltes petites coses que anirem desgranant a poc a poc.
Àmbits de l'acció de govern de les regidories que ostenten a nivell de cultura, festes i joventut, el senyor Vicent Lleó, i també en l'àmbit de governació, sanitat i ensenyament, el senyor Joan Manel Tello. Regidors, en aquest moment del programa, quasi ja a la recta final, ens agradaria parlar d'àmbit polític, estrictament polític i amb accent independentista, per un costat, per una assemblea de càrrecs electes creada des de l'Associació de Municipis per la Independència, que tot i tindre un caire vinculat amb la independència, doncs sí que és cert que es busca doncs, que hi hagi el màxim de càrrecs electes possible, traspassar la barrera sobiranista i que sigui doncs, realment una assemblea més oberta i més participativa, i on de moment ja els regidors de l'equip de govern, els quatre d'Esquerra Republicana, per tant, vostès també ja estan inclosos, i també els dos regidors de Compromís per la Cala ja hi estan inscrits. Un projecte, entenc, també important de cara al projecte de transició nacional, de cara al projecte de la República Catalana.
I tant, home, veurem. Com bé dius, aquesta assemblea de càrrecs electes sembla que... No sembla. Que... Jo espero no, que no la tinguéssim que fer anar, no? Però en tot el que està passant, ara veure com cinc persones per cremar una figureta o per tallar una figureta d'una persona que li van ficar una corona, d'una persona, les estiguen a Madrid denunciades, o com per exemple el dia 16, la presidenta, que això ja per mi és moltíssim més greu, això ho he ficat amb una miqueta de to d'humor, no? Que la presidenta del Parlament hagi d'estar a Madrid, a l'Audiència Nacional,
a declarar també.
A declarar per simple fet deixar parlar, que és de fer democràcia, o que tinguéssim l'antic equip de govern, bueno, Sílvia Mas, el president Mas, Homs, l'Ortega, les tinguéssim també imputats per simplement de ficar les urnes. Això fa que aquesta assemblea de càrrecs electes, ja et dic, esperem que no l'haguéssim de fer anar, esperem que no l'haguéssim d'utilitzar mai, esperem que tot vagi a bon port, esperem fer un referèndum el més aviat possible i esperem assolir aquesta República Catalana que tant desitgem, tant els que fa molts anys que estan lluitant, com els que han començat a lluitar ara, però com els que començaran a lluitar demà, ens fan falta tots, i des d'aquí desitjar pues, que aquells regidors que ens puguin sentir, que no s'hi han fet encara, que s'hi faiguen, perquè és important, perquè també veure contra més gent, crec que som vora 3.000 ja en som, dels 9.000 i pico de càrrecs electes que hi ha a Catalunya, ja en som 3.000, i això dona la certa importància.
A més, apuntar que aquesta assemblea de càrrecs electes, la ECAT, era un dels compromisos per la independència que en la campanya de les municipals del 2015 hi figurava a la carta entregada per l'Assemblea a l'Ametlla de Mar, per la Cala per la Independència, i que justament Esquerra Republicana va ser un dels dos partits, una de les dues candidatures que va signar aquests compromisos, i per tant també era la voluntat d'inscriure els electes amb aquesta AECAT. Apuntava l'àmbit de Forcadell, aquest dijous al vespre, demà mateix a les 8 del vespre als baixos de l'Ajuntament hi haurà una concentració de suport, hores abans de que divendres al matí, com apuntava senyor Lleó, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acompanyada de diversos càrrecs electes, entre els quals també l'alcalde Jordi Gazeni, l'acompanyin al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a declarar, com apuntaven, per haver permès aquest debat al Parlament sobre una qüestió que el Tribunal Constitucional ja havia alertat de que no es podia debatre. Coincidència, dies abans vostès ja van fer un acte simbòlic també d'obertura de portes de l'Ajuntament, el passat 6 de desembre, dia de la Constitució. I aquí parla de desafiament a l'estat espanyol, però hi ha qui te parla també que els càrrecs electes doncs, treballen tots els dies de l'any al final, perquè no és una qüestió laboral, és una qüestió d'electe. També és una jornada que, a banda de ser solidària per recaptar fons per la Marató de TV3, que es celebra diumenge, també va tindre aquest to més reivindicatiu, tant en el recital poètic com també amb el manifest de l'AMI.
Bueno, la veritat, primer dir-te que tots els menors de 53 anys no han votat la Constitució. Vull dir que avui hi ha més gent morta que ha votat la Constitució que no pas viva. És una Constitució obsoleta. Jo espero que no tindré a votar cap Constitució més que només que sigui la catalana, no? I el fet de desafiar una miqueta a l'Estat i obrir les portes, a més ho vam fer... A part de llegir un manifest i a part de llegir les sentències contradictòries al Parlament de Catalunya pel Tribunal Constitucional, també ho vam fer amb un to una miqueta solidari, no? Venen fent una venda de llibres, que per cert va anar bastant bé, i col·laborant a la Marató de TV3.
Sí, un acte, bueno, poc a celebrar, el dia aquell, no sé, aviam, no, suposo que... Ja, el de les lleis a mi sempre m'ha semblat molt bé. No m'ha semblat bé que m'obliguin a fer coses que no vull fer, si no faig mal a ningú. Com li passa a la presidenta, que pues, malauradament li tocarà anar a declarar algo que és... No sé com us deuen veure des de... No, a nosaltres no, amb ells me refereixo. A Espanya no sé com us deuen veure des d'Europa, però no sé... certa vergonya aliena que es diu. L'acte va anar de primera, supercontents d'estar allí, supercontents d'estar en un acte que al final és solidari, per recaptar diners per la marató d'enguany, bon rotllo amb tothom, vam fer la festa, que era la festa que nosaltres volíem fer, no la festa que ens volíem fer, i nosaltres decidim les festes que volem fer, i les fem com volem, i les fem solidàries, no som gens egoistes en aquests casos, tot el contrari.
Doncs estarem pendents de tot l'àmbit judicial al final. De moment l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar és un dels ajuntaments que de moment no té cap causa pendent de moment amb l'Audiència Nacional o amb els tribunals per coses independentistes, per temes relacionats amb el procés independentista, tot i que sí que l'Audiència Nacional doncs, ja va fer uns requeriments a l'Ajuntament per la informació dels plenaris que havien fet mocions de suport en el mandat del Parlament.
Heu vingut a venir algú del Tribunal Constitucional.
Segur.
Algú s'ha degut assabentar. Doncs regidors Vicent Lleó i Joan Manel Telló del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Per cert, darrer parlem-ne abans de les festes nadalenques, si volen dirigir unes paraules per desitjar les bones festes, ja que estem en aquest ambient nadalenc al municipi, als nostres oients.
Jo, la veritat que m'agradaria desitjar bon Nadal i feliç any nou, però també recordar que vivim en una cultura que ens agrada gastar massa, que ens agrada aquests dies, ens agrada i recordar que també hi ha molta gent que ho està passant malament, que hi ha moltíssims països que no tenen res que ficar-se a la boca i que també quan veguéssim que mengem tan copiosament, pensem també una miqueta en aquella gent que ho està passant malament, no siguéssim tan egoistes i pensem en altres, en passar-nos-ho bé, perquè les festes de Nadal són boniques, les festes de final d'any són boniques, però al final també hem de pensar en els altres.
Afegir-me a les paraules de Vicent i estic totalment d'acord, i simplement que us ho passeu bé amb la família, són dies de recolliment, que disfruteu de la família, gent que està fora, mos que estudien fora o treballen fora, i mos tornem a trobar i que ho disfruteu i que siguin conscients de la realitat que tenim tots.
Doncs amb aquests missatges ens hi quedem. Bones festes, regidors, també extensible la resta de regidors del grup municipal. Fins la pròxima.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Nosaltres acabem aquí aquest espai de política municipal i tornarem el pròxim dimecres, serà amb els regidors del grup municipal de Convergència i Unió i serà també el darrer Parlem-ne de l'any 2017 aquí a la Cala Ràdio. Gràcies i fins la pròxima setmana.